El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en com s'ho fa Sabadell per acollir les persones que venen de fora. L'eina principal que té el municipi és el Servei Ciutadà d'Acollida a la Immigració, l'SCAI, un mecanisme que ofereix Sabadell per donar una primera acollida a les persones que arriben a la ciutat i que provenen de diferents llocs del món amb una motxilla d'experiències diverses. En volem parlar en els pròxims minuts amb la Raquel Garola, la coordinadora de l'SCAI. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mireia. Gràcies a vosaltres.
Quantes persones esteu atenent ara mateix des de l'SCAI?
Pues ara mateix, amb les últimes dades que tenim tancades, que són els primers 5 mesos, hem atès a nivell de persones gairebé unes 1.000 persones, unes 937 aproximadament. Són dades aproximades perquè, bueno, sempre hi ha moltes persones que també s'atenen per telèfon, per correu electrònic, aquestes dades no registren tan exhaustivament, o expedients que potser s'han d'acabar de tancar, llavors no tenim dades tan tancades, però gairebé unes 1.000 persones s'han atès amb els primers 5 mesos, que de fet ja seria una xifra superior a la del 2022, perquè el 2022 vam atendre durant l'any 1.700 persones, llavors aquest any segurament les xifres seran encara més elevades que les del 2022, que ja és una xifra molt, molt elevada pel tipus de servei que oferim.
Perquè ens situem una mica, la mitjana anual, independentment d'aquest 2022, d'aquest 2023, on ja veiem que la situació, en certa manera, segurament serà més alta que la registrada el 2022, de mitjana, quantes persones s'estan atenent?
1.400, 1.500 és el mínim que s'atén, sí, sí, sí.
Val, per situar-nos també una mica, 1.400, 1.500 anuals a l'SCAI. Això són persones, totes elles, que acaben d'arribar? Hi ha un seguiment de persones que fa temps que són aquí? Com funciona?
Sí, nosaltres el perfil és bastant divers. Tenim un nombre important de persones que acaben d'arribar, però que acaben d'arribar al municipi, o sigui, acaben d'arribar del país d'origen, o també poden ser persones que no han arribat directament del país d'origen, però han estat en altres municipis i acaben d'arribar a Sabadell, per tant, també necessiten una mica tota l'orientació dels recursos i dels serveis que hi ha al municipi, bueno, a part de l'orientació jurídica, que és l'objectiu principal pel qual les persones venen al servei. Això podríem dir que pot ser el 30 al 40%, aproximadament. També fluctua una mica en funció de l'any i la situació de les persones migrades. I l'altre 50-60% són persones que ja no acaben d'arribar del país d'origen o potser sí d'altres municipis fa relativament poc, però continuen tenint moltes dificultats d'assessorament i d'orientació perquè el tema jurídic és bastant complex i més per persones que aquí potser no tenen molta xarxa o no tenen familiars i necessiten aquest suport. També és veritat que el 2022, ara farà gairebé un any, es va publicar una modificació del reglament d'estrangeria que va modificar alguns tràmits, alguns els va introduir algunes modificacions i va flexibilitzar alguna cosa, sobretot en quant a menors, i va introduir algun tràmit nou, però també va introduir altres requisits que també ha fet que alguns tràmits hagin modificat. Llavors també hem notat un augment a partir del setembre, sobretot en relació a aquests tràmits.
Clar, diu molt que una persona que porti temps a casa nostra segueixi necessitant el servei, no?, o la feina de l'SCAI. No? En la seva majoria, quines necessitats ajudeu a cobrir des de l'SCAI?
Bueno, l'objectiu principal o la principal demanda per qual les persones venen al servei és per orientació jurídica. Persones que no, bueno, si són persones que acaben d'arribar, la veritat és que és difícil poder iniciar un tràmit perquè la major part de tràmits requereixen que les persones porten un temps de permanència al territori, excepte en el cas de persones que tinguin determinats familiars, però que no és la majoria de persones. Llavors, el principal, l'assessorament que reben les persones, si ja han passat per Padró, que moltes persones ja han anat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, llavors és quan arriben a l'SCAI, però no necessàriament, hi ha persones que a través de familiars o coneguts venen directament, llavors una mica, perdó, les persones que acaben d'arribar o que porten poc temps, una mica la primera orientació seria una mica com situar-los al municipi, explicar-los quin és el circuit d'acollida que també es fa conjuntament amb el programa d'acollida de l'Ajuntament, amb el que treballem conjuntament. De fet, és un servei que depèn d'aquest programa, perquè aquestes persones a part de fer aquest circuit, conèixer una mica el servei i el territori, és difícil que d'entrada puguin iniciar algun tràmit, però sí que hi ha altres persones que ja porten aquí un temps, potser tenen la possibilitat de tenir alguna oferta de feina, i aquestes persones pues, la feina específica i la major demanda que tenen és, evidentment, poder regularitzar la situació el més aviat possible, perquè una persona sense tenir un permís de residència i treball no pot accedir a cap recurs, a part de fer cursos de català, classes de castellà, alguna ajuda puntual, però la resta de serveis els té vetats, per tant no podria accedir a res del que podrien accedir la resta de persones.
Uh-huh. Per tant, hi ha una primera visita, no?, que segurament és de presa de consciència amb la realitat d'aquestes persones, no?
Exactament.
Clar, aquí hi ha un tema idiomàtic. Com ho feu?
Bueno, ara està arribant molta població de Centroamèrica, llavors aquí no hi ha un gran problema, perquè amb el castellà no hi ha un problema. Hi ha persones d'Àfrica subsahariana que parlen l'anglès i francès, llavors amb aquestes persones més o menys també ens podem comunicar. El col·lectiu xinès no és molt majoritari, tot i que també venen persones d'origen xinès, però moltes vegades sí que venen acompanyades d'altres persones que els poden fer algun tipus de traducció. Llavors, normalment ens en sortim, però si en algun moment donat fos algun idioma pel que no ens poguéssim comunicar, a través del Consell Comarcal i fent una petició per part de l'Ajuntament es pot demanar un traductor. El que passa que sí que llavors s'ha de ser en un dia concret, en un horari concret, i nosaltres un dels valors més grans que per nosaltres té les calles, que tenim un servei de primera acollida en el que s'atenen les persones sense cita prèvia. Llavors aquestes persones poden acostar-se al servei dintre de l'àrea d'atenció al públic i sense necessitar una cita prèvia. Sí que és veritat que de vegades depèn del dia i de l'hora, han d'esperar una mica perquè tenim una afluència de gent important, però poden venir sense la necessitat de tenir una cita prèvia, i llavors directament la companya que porta aquest servei ja els hi pot donar una primera informació, que això ajuda molt a les persones perquè es puguin treure aquesta angoixa i aquesta primera orientació i informació, que si fos un servei només amb cita prèvia, pues clar, les persones haurien d'esperar diverses setmanes, inclús potser algun mes, per poder ser atesos. Llavors intentem sempre que poder-nos comunicar al màxim amb aquesta primera orientació, perquè ja la persona pugui tenir una primera informació. De vegades, malauradament, no és la informació que voldríem, perquè potser és una persona que amb la seva situació el procés que podria iniciar no el pot iniciar encara, però bueno, com a mínim se li poden donar algunes pautes perquè pugui anar fent els passos per el més aviat possible poder iniciar algun procés.
Clar, i en tot aquest procediment parlaves i insisties molt en l'orientació jurídica. Per tant, entenc que aquí la burocràcia és un dels principals pals a les rodes amb el que es topen.
Exactament, sí, la burocràcia és el principal pals a les rodes, perquè ja, bueno, tots són tràmits administratius, llavors ja per una banda s'han de complir determinats requisits, s'ha de demanar moltíssima documentació, alguna d'aquesta documentació és del país d'origen, que ha de venir traduïda i legalitzada, per tant també té un cost econòmic important, a part dels problemes que pot tenir la persona per aconseguir aquesta documentació, perquè moltes vegades és documentació que s'ha de tramitar a la capital del país d'origen o en algun lloc concret, i potser les persones, els familiars que poden donar-los suport amb aquesta documentació viuen allunyats, amb la qual a part del temps i el cost econòmic sol ser complicat. Després aquí, en funció del tràmit que s'ha de fer, hi ha determinada documentació que s'ha de tramitar per part del municipi, altra per la Generalitat, després s'ha de fer el tràmit d'estrangeria a l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona, perquè és competència de l'Estat en la major part dels casos, i després s'ha d'esperar, bueno, s'han de pagar unes determinades taxes i després s'ha d'esperar un temps de resolució, amb la qual és un tràmit que normalment es va allargant, i això sempre ho hem d'afegir al temps que ja porta la persona esperant per poder fer el tràmit, l'angoixa, les expectatives que s'està fent de poder tenir un permís, de poder començar a treballar de manera regular. Llavors això sí que és un tràmit llarg i complex, i per això, i entre tot el procés, poden anar sorgint impediments, obstacles, petites modificacions. Per això és, per nosaltres, una part molt important de l'orientació jurídica és tot l'acompanyament que es pugui fer a la persona durant tot el procés, perquè això és el que els dona una mica més de seguretat i de, no tranquil·litat, però sí de, com a mínim, saber que estan acompanyats, no? Que si durant tot el procés tenen dubtes o sorgeix qualsevol cosa, doncs tenen un recurs al que poder anar i poder fer un seguiment del tràmit fins que el tràmit s'acabi. Per això també nosaltres tenim un volum molt gran de persones que no són persones, diguem, primers expedients, sinó que són expedients en seguiment, perquè són persones o que ja han iniciat el tràmit o que han fet un tràmit anteriorment, després volen fer un altre tràmit, potser, per exemple, de reagrupament familiar, de portar la seva família, i llavors tenen aquesta confiança en el servei aquesta seguretat de poder continuar fent el tràmit, perquè ja saben una mica com és el seguiment i el funcionament que se'ls ofereix.
Clar, perquè quan pot durar un tràmit d'aquestes característiques?
Per exemple, un arrelament social, que és un dels tràmits més freqüents, que seria per persones que portin aquí un mínim de 3 anys al territori espanyol, doncs clar, hem de tenir en compte el temps que pugui trigar la persona en reunir la documentació. Després, si s'ha de fer un informe social, que en el cas de persones que no tinguin familiars directes al país d'origen s'ha de fer aquest tràmit. Ara mateix la Generalitat, per exemple, està trigant uns 3 mesos en emetre aquests informes. Després de que tenim tota la documentació, es presenta el tràmit a estrangeria, el termini legal són uns 3 mesos, hem de dir que ara l'estan respectant bastant, però bueno, poden ser 2 mesos, poden ser 2 mesos i mig, o si hi ha algun requeriment de documentació, volen comprovar alguna altra documentació, doncs ens podem anar als 4 o 5 mesos. Llavors, potser des de que la persona comença a reunir la documentació fins que té el permís, perfectament poden haver passat 7 o 8 mesos.
Clar, no? I tot això entenc amb l'angoixa de no poder fer moltes coses, no? Perquè estàs pendent d'aquests papers, per dir-ho d'alguna manera,
exactament.
Per poder treballar, per poder trobar un habitatge, potser també en condicions, no? Què més afecta?
Bueno, el fet de no poder-se moure relativament tranquil·lament pel carrer, pel fet de que una persona estigui en situació irregular, és una falta administrativa segons la llei d'estrangeria, en qualsevol moment se li pot obrir un expedient d'expulsió, una proposta d'expulsió, que en el cas d'una persona que s'estigui regularitzant i que no tingui altres problemes afegits, segurament aquesta expulsió es podrà canviar per una multa, però bueno, ja suposa un cost econòmic més important, a part de l'angoixa i de la por de les persones de saber que no estan en una situació regularitzada segons la normativa espanyola, no poder accedir a formacions, per exemple, a part de català i castellà, no pots accedir a qualsevol cap formació d'inserció laboral o altres tipus de formacions. El que tu deies, no?, el tema de l'habitatge, obrir un compte amb un banc, que és molt, molt complicat que alguna entitat bancària accedeixi a poder obrir un compte a una persona només amb el passaport. Normalment la major part de persones en algun cas obren algun compte online, o sí que a través de correus o a través d'algun servei. Sí que és veritat que això s'està intentant millorar, i a través de queixes i reclamacions, però bueno, suposa barallar-te amb el banc, insistir molt, tenir comissions molt més elevades que una altra persona, no poder tenir domiciliat cap nòmina ni cap rebut i ser una persona en una situació, diguem, indefinida. Això els afecta el tema de si tenen fills a l'escola. Pues normalment des de l'escola, clar, se'ls està intentant no pressionar, però sí insistir en el tema de que haurien de poder regularitzar els fills, si aquests joves, per exemple, que això també els causa bastanta frustració als joves, han d'anar algun viatge de fi de curs, pues si han de sortir de territori espanyol no poden viatjar, perquè no, en situació irregular no pot sortir del territori, i depèn on han de viatjar, tenen la bot, si hi ha algun tipus de control amb l'autocar. Bueno, són moltes les dificultats, perquè en la majoria segons la normativa està en situació irregular, pues no es poden accedir a la major part de serveis i de recursos.
Clar, i aquella denúncia que moltes vegades arriba de la dificultat de la cita prèvia en el cas de la Policia Nacional per acabar de quadrar els tràmits, tot això entenc que també ho veieu, no?
Sí, el tema de la cita prèvia a lo que és a nivell d'estrangeria ha millorat bastant. No és que sempre hi hagi cites, però bueno, potser no sempre aquí a Sabadell i la gent s'ha de desplaçar una mica més, però bueno, es pot anar aconseguint cita, que sí que hi havia moments en els que era molt, molt complicat. El major problema de la cita prèvia és per les persones que volen demanar asil, que aquesta cita sí que és totalment, totalment inexistent. Ja fa uns mesos, fins al gener, febrer, en principi era a través de la web, però les persones entren a la web i mai hi havia cites. A partir de l'abril es va canviar el procediment, es va introduir un número de telèfon que funciona 3 hores al dia, però aquestes línies sempre estan col·lapsades, aturades, no, ningú respon al telèfon, i hi ha gent que porta mesos i mesos i mesos intentant aconseguir una cita i no pot accedir a aquesta cita. I clar, no poder accedir a aquesta cita és no poder demanar, no poder fer la sol·licitud de protecció internacional, i per tant tampoc poder entrar al programa estatal ni poder accedir a tots els recursos, i bueno, i sobretot no poder iniciar el tràmit del procediment.
Ho denunciàvem, el dia el dia
20J.
El 20 de juny, quan parlàvem del tema dels refugiats, ho posàvem damunt la taula també a través d'un estudi que havia fet la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que posava damunt la taula aquestes dificultats. Amb les dades que teniu damunt la taula, es pot parlar d'un perfil concret de persona migrant que viu a Sabadell? Quins serien les zones més habituals de provinença, les edats?
Bueno, clar, nosaltres us podem dir una mica quin és el perfil que ens arriba a nosaltres a l'Sky, que segurament serà el majoritari, però bueno, potser hi ha determinats perfils de persones que potser no utilitzen el servei perquè utilitzen altres serveis privats, però en el cas de l'Sky, la nacionalitat majoritària és Bolívia, però és un tipus de migració no arribada del país d'origen, sinó que a partir del 2007-2008 Bolívia abans no demanava visat per entrar a territori, a partir del 2007-2008 el va introduir i en aquells moments va haver una llau important de persones d'aquest origen que van arribar a diferents llocs de Catalunya i Sabadell va ser un d'ells. Llavors, molts d'aquestes persones han arribat altres familiars, llavors Bolívia és la principal nacionalitat a nivell de persones que nosaltres tenim a l'Sky, però diguem que no és una nacionalitat de les que solen ser persones que faci poc d'arribar del país d'origen. En els últims anys en els que ens estem trobant són moltíssimes persones de sobretot de Hondures, Colòmbia, Venezuela i Perú, que per la situació d'inestabilitat als països d'origen estan arribant a territori i moltes d'aquestes persones estan arribant a Sabadell.
Són més aviat homes, dones, famílies?
Són més aviat dones i famílies, sobretot, en aquests països.
Que entenc que fugen, no?, buscant una... Vaja, com tothom, buscant sí. una vida millor, però en algunes situacions concretes.
Sí, en el cas de Colòmbia i Hondures, sobretot, és més per un tipus de protecció internacional. En el cas d'Hondures és molt pel cas de les mares, que són pandilles que intenten agafar sobretot els joves, i hi ha molts pares que han de fugir, perquè si no, pues, a la que la pandilla agafaria el jove, estaria, bueno, el perdrien i la seva vida correria molt perill. En el cas de Colòmbia també tot el procés de pau ha sigut molt complicat i hi ha moltes persones que encara tenen algun tipus de persecució, a part de que la situació del país és bastant incerta. I en el cas de Venezuela, tot i que ja no està, diguem, als mitjans potser com a primera plana com fa uns anys, però sí que encara la situació del país no ha millorat molt. Hi ha moltes persones de Venezuela, ha davallat en relació potser fa uns 2-3 anys, però encara hi ha moltes persones de Venezuela que estan arribant. I en el cas de Perú també, molta gent és per la situació d'inestabilitat a nivell polític i d'altres motius que hi ha al país.
El procediment que se segueix en l'atenció d'una persona que ve per demanar un asil polític d'una persona que arriba en altres circumstàncies, no?, que en tots els casos venen doncs, fugint del que no, d'un lloc on no s'hi poden estar, però canvia la manera com s'aborda un cas o un altre?
Bueno, canvia una mica a nivell individual. O sigui, la situació general de la persona que porta poc, és una persona que porta poc temps al municipi, per tant, els serveis, els recursos i el circuit que podrà realitzar serà el mateix. Però, bueno, sí que en el cas d'aquesta persona es mira a veure exactament quina és la... Si per demanar asil té possibilitats, té proves, no té proves. Moltes vegades aquestes persones no tenen proves perquè han hagut de sortir fugint del país. Però, bueno, una mica quin és el relat d'aquesta persona, que és el que podria al·legar per veure les possibilitats de demanar aquesta protecció internacional.
Clar, llavors entenc que des de l'Sky el que es fa és, si hi ha necessitat alimentària, buscar l'entitat que pugui ajudar-los en aquest sentit, o des de l'Sky hi ha una primera acollida també de garantia alimentària, d'habitatge, o tot això no, es va repartint en les diferents entitats
sí,
socials.
Sí, en principi totes aquestes necessitats estan ja hi ha entitats, o, bueno, de fet el primer recurs és Acció Social, llavors nosaltres el primer, si la persona està empadronada i té dificultats d'habitatge per un tema de desnonament o per un tema d'infrahabitatge o temes de, si hi ha menors, temes d'alimentació, el primer que es fa és posar-los en contacte amb Acció Social perquè des del servei del municipi mirin a veure la situació de la família amb què se'ls pot orientar, de vegades si cal pues, també a través de Càritas o a través d'una altra entitat que ofereix algun recurs més en aquest sentit, però diguem que des de l'Sky sí que intentem derivar i orientar cap al recurs específic en funció de la situació de la persona, però sobretot la nostra tasca més important és l'orientació jurídica i també oferim classes de català i de castellà per persones que o porten poc temps al municipi, bueno, a vegades amb el tema del castellà sí que sobretot en casos de dones que potser no han tingut molt contacte i porten aquí temps però no han tingut molt contacte amb persones del territori, llavors normalment entre el nucli familiar no s'utilitza el català o el castellà, llavors ara potser a través d'anar a l'escola, haver una necessitat de poder aprendre l'idioma, llavors també oferim classes de català i de castellà. Sempre intentem que les persones vagin a les escoles d'adults, al consorci, per intentar fer el recurs normalitzat, però sí que des vegades que hi ha persones que es queden fora del circuit o que no hi ha places, arriben en un moment, llavors intentem aquestes persones pues, fer aquesta primera porta, una mica de pont, i una vegada ja les persones tenen aquesta comunicació mínima que puguin accedir als altres recursos.
Clar, tot aquest acompanyament també emocional, no? En part, de ser sí. El fet d'estar en un espai on poden trobar-se amb gent que ha viscut una situació similar, entenc que també facilita l'acompanyament. No?
Clar, això és molt important per ells, a part ja, com també són moltes vegades són les mateixes persones que utilitzen el servei de l'Escai per altres recursos, és com un servei més integral en el que se senten més acompanyades, coneixen el servei, coneixen els professionals, perquè som un equip humà petit, tot i que tenim un nombre important de voluntaris. Per exemple, totes les classes de català i de castellà les fem amb voluntariat i molt suport al servei de primera acollida també, si no, sense el voluntariat no podríem fer tot el que fem, perquè realment és el volum de persones que atenem és important i l'equip humà és petit. Llavors hi han determinades activitats que es fan una mica tot, bueno, es fan totes dins del servei i com moltes vegades els usuaris participen en diferents activitats del servei, pues els hi dona com aquest servei més integral i senten com més acompanyats, no? I sí, és molt important per ells també això, no? Per exemple, el tema de les classes de català i castellà, tot i que el primer objectiu evidentment és aprendre l'idioma i millorar la comunicació, el fet de poder coincidir, poder parlar amb persones que han fet un procés migratori semblant, que estan en la mateixa situació, que potser aquí tampoc tenen xarxa, no tenen poca família, també intentem fer activitats, no només les classes lectives, sinó pues es participa per exemple en una activitat que es fa pel 8 de març pel Dia de la Dona, llegint textos, es fan sortides a la biblioteca, es fan altres visites a altres serveis del territori, que és una manera també de que s'obrin una mica la ciutat, coneguin més el municipi, i també és una manera d'interactuar tant amb els professors, que són persones voluntàries, com amb la resta de companys del grup.
Doncs Raquel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a fer aquesta radiografia que hem fet avui de la situació doncs, que es viu i que es veu des de l'Escai, que es treballa des de l'Escai. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies, Mireia. Bon dia.